Acabem d'assistir a la presentació de l'informe sobre l'impacte de la violència contra les dones a Sant Cugat i ara parlarem amb la sociòloga Blanca Moreno, també directora de la consultoria MIT, que és l'empresa que s'ha encarregat de fer aquest informe. Senyora Moreno, bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per cobrir-nos en aquest event.
No faltava més. Primer de tot, com dèiem, acabeu de presentar doncs, un informe que dibuixa quina és la situació sobre aquesta problemàtica a la ciutat. Sé que és una pregunta molt general, però com està Sant Cugat en aquesta situació?
Bé, la situació de la violència de gènere és una situació que ens preocupa i que preocupa totes les ciutats de Catalunya. Especialment a Sant Cugat sí que podríem remarcar que el treball que s'està fent des de la xarxa, que és el novè any que està en funcionament, és un treball molt important perquè està aconseguint treballar de manera transversal. Per tant, estem davant de la problemàtica de violència de gènere, que és una problemàtica molt complexa en la qual entren moltes variables d'anàlisi i és molt important, i volem fer un incís en aquest sentit, el treball tan positiu que està fent la xarxa, perquè s'està acostant des del propi ajuntament, des de diferents serveis, també des dels cossos de seguretat, tant la policia local com els Mossos d'Esquadra, també molt important la vessant de salut, també des del dret, també des del Col·legi d'Advocats, i bueno, considerem que és un treball transversal que ens remet molt a aquesta idea de col·laboració, i això és molt important precisament perquè estem davant d'una problemàtica que afecta totes les ciutats, malauradament, i que a Sant Cugat doncs, tenim uns perfils de dones, que m'imagino que després ja entrarem, que és interessant que es comenci a treballar des d'aquesta perspectiva.
En aquest informe s'han repassat moltes xifres, totes les intervencions heu deixat molt clar que les xifres són fredes, que darrere aquestes xifres s'amaguen problemes realment importants. Bé, deixant de banda l'anècdota de les xifres, si són tantes o menys, les xifres que hi ha en aquest informe reflecteixen, creieu que reflecteix fidelment el que és la realitat d'aquest problema, almenys aquí a la ciutat?
Com molt bé ha dit la pròpia alcaldessa, les xifres no ens hem de prendre de manera frívola si és un percentatge que puja o que baixa. És a dir, les xifres quantitatives ens remeten a totes aquelles persones, a totes aquelles dones que s'han acostat a algun servei municipal. I aquestes xifres amaguen, com molt bé has comentat, realitats reals. Si no tenim totes les dones que estan patint violència de gènere registrades, no és tan fàcil. Un dels missatges que hem intentat transmetre a l'informe i en la presentació d'avui és que precisament s'ha d'encoratjar la pròpia societat perquè ja sigui partícip en aquesta denúncia, és a dir, que no deixi sola a la pròpia dona. La dona s'ha d'empoderar, la dona no ha de caure en la fragilitat, paraules que la pròpia alcaldessa ha utilitzat, sinó la societat també ha de tenir un rol actiu per posicionar-se precisament contra la violència, ja sigui física, ja sigui psicològica, ja sigui sexual o econòmica, contra les dones.
Molt bé. Anem a parlar d'aquestes dones que en pateixen. Quin seria el perfil més habitual de víctimes que pateixen aquesta xacra?
És complex parlar d'un únic perfil perquè les dones són plurals i darrere de cada cas hi ha una pròpia casuística, unes pròpies característiques. De tota manera, si marquéssim una certa tendència estaríem parlant de dones casades, dones que se situen entre la franja d'edat entre els 25 i el 44 anys, i els 44 anys, amb fills al seu càrrec. Estem parlant de pràcticament un 90% tenen infants a càrrec, nens i nenes, i que a més estan denunciant en un percentatge més alt en relació a l'any anterior, estem parlant d'un 50% més, i aleshores aquesta seria una primera tendència, és a dir, en aquestes edats de maternitat i sobretot també dones ocupades laboralment.
Sovint es fan, cada any s'actualitza aquest retrat del perfil de la víctima, però potser trobo a faltar una mica l'altra banda, el perfil de l'agressor. Per què no es tracta tant, si és un problema diguéssim, que afecta a dues bandes, quan hi ha una víctima i hi ha un agressor, per què no s'estudia també aquesta banda, diguéssim?
És molt interessant aquesta consulta perquè és una de les apostes que s'està fent i també des del propi ajuntament, és incorporar no només la nacionalitat o les edats dels agressors, sinó entendre molt millor què passa quan un home agredeix de qualsevol de les maneres a la seva companya o a la seva dona. És una de les qüestions que s'estan treballant i que de fet també s'apunta al propi informe. I és important perquè si ens creiem realment que l'atenció a la violència i a l'erradicació de la violència de gènere ha de ser una atenció integral, veritablement hem d'integrar també el perfil dels agressors. Qüestió que s'abordarà en aquest informe i que s'abordarà properament a la pròpia xarxa.
Entenc. Un altre dels trets que m'ha cridat l'atenció d'aquest perfil de les víctimes en aquest cas, i si no m'equivoco és una frase que aviam si gairebé textual l'has dit tu, que la violència apareix la majoria dels casos en paral·lel a la maternitat. Hi ha alguna relació coneguda que porti això, una mena de causa-efecte?
Més que en paral·lel, el que succeeix és que, com hem dit, pràcticament el 90% de les dones que han patit violència de gènere i que almenys tenim constància de que estan patint violència de gènere tenen fills i filles a càrrec. Això posiciona, com també ha dit la pròpia alcaldessa, en una situació de major fragilitat en el sentit d'intentar preservar la pròpia integritat dels nens i de les nenes. Va molt relacionat pel que significa el sentit de la família que estem tenint, el sentit de la unió. És una cosa que també posant de manifest el propi informe, com les edats de les dones també estan augmentant en relació també a com s'està postergant l'edat de les primeres maternitats. Això serà una de les tendències que properament anirem veient en els següents anys.
En les diferents intervencions que s'han fet durant la presentació de l'informe, una de les bandes que cal atacar, on cal treballar, s'ha vist clar que és l'educació. Però quina mena d'educació i a on? A l'escola, més endavant? Quines són les franges on cal posar més atenció per evitar que el dia de demà aquella persona pugui ser un agressor o aquella persona pugui arribar sent víctima? On s'ha d'atacar? A l'escola? A on és? A l'entorn que cal fer més pedagogia?
Jo crec que hi ha dos missatges aquí molt clars, no? Precisament per erradicar la violència i per reparar la violència que ja s'està exercint o s'ha exercit. La primera és envalentonar i responsabilitat o corresponsabilitat amb la pròpia societat. La societat ha de ser partícip de tot aquest problema i, a més, de manera molt seriosa, el tema de l'educació en valors. L'educació ha de ser el primer pilar i és el primer pilar que mou les pròpies societats i, per tant, hem d'incidir en l'educació des de ben petits. És a dir, des de l'educació als infants passen per totes les etapes, de l'escola i, evidentment, fins a arribar a l'edat de les adolescències. En cada moment s'ha d'abordar de diferents perspectives, però ha de ser constant l'educació en valors. Només en una societat molt més corresponsable i en una societat en la que tingui present un model de respecte i un model d'igualtat i d'igualtat d'oportunitats, podrem acostar-nos a la superació de la violència. Però ha de ser en totes les edats i en tots els moments de la vida.
Hem estat parlant amb Blanca Moreno, sociòloga, que ha estat l'encarregada de presentar l'informe d'impacte de la violència contra les dones a Sant Cugat i en aquest any 2011. Senyora Moreno, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona feina.